IB3 Ràdio. Informatiu matí. Amb Maria Antònia Suau.
Bon dia, són les 8 del matí d'aquest divendres, dia 17 d'abril, en què parlam del nou informe que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil, l'UCO, ha entregat a l'Audiència Nacional sobre els contractes fets pel govern a empreses del cas Coldo. Al document apareixen nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En les converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector de gestió qui en va tancar els detalls. Per a l'actual presidenta del Congrés, això demostra que es va actuar bé i amb criteris tècnics, mentre que el portaveu del Partit Popular al Parlament, Sebastià Sagreras, l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presumpta trama corrupta a les Balears.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre, exclusivamente, desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud.
Después de todas las mentiras, sabemos finalmente la verdad. Los primeros contactos de Coldo varen ser en la mateixa Armengol.
Tot una concreta amb més detalls del darrer informe de l'UCO, abans però repassam altres titulars del dia. Avui es tornen a repetir les llargues cues a les oficines d'atenció a la ciutadania de l'Ajuntament de Palma de migrants que han de tramitar els papers dins la regularització extraordinària.
És el segon dia en què es pot fer aquesta tramitació de manera telemàtica i en aquesta hora repeteixen les cues al Manco, una de les oficines on van a recollir l'informe de vulnerabilitat per fer els tràmits.
Tot un any serem de nou en directe en un dia en què la notícia també passa per l'Hospital de Son Espases.
Les urgències d'aquest centre tornen a registrar xifres elevades de pacients. N'hi ha més d'un centenar i gairebé 70 estan pendents d'ingrés, segons Alejandro Joan, del sindicat USAE.
109 pacientes, de los cuales 69 siguen ingresados pendiente de una cama para subir y hasta que, claro, no empiecen a dar altas a media mañana, esos 69 pacientes, que ya no serán 69, aumentarán. No sabemos a qué hora van a poder empezar a subir hacia las plantas de hospitalización.
I també han augmentat els rescats de muntanya a Mallorca. El darrer, ahir, un home d'una seixantena d'anys va morir a Vall de Mossa en caure d'un penya-segat de 30 metres d'altura.
Els bombers adverteixen que és necessari que els avisos arribin no només a la població local, sinó també als turistes. Ho ha dit en una entrevista a l'informatiu Vespre d'IB3 Ràdio, Xisco Bonnin, el cap dels bombers de Mallorca.
Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que molt ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important.
I AENA confirma una moderació del creixement del trànsit aeri a Espanya a causa del conflicte a l'Orient Mitjà.
Tot i aquesta situació, aerolínies com EasyJet han anunciat que mantenen la previsió de 4,5 milions de seients pels avions que connecten amb els aeroports de les illes. I Ryanair també ha anunciat 3 noves connexions aquest estiu amb l'aeroport de Palma.
I just a l'inici de la temporada, avui parlarem amb els directors d'hotel per veure com encara en aquesta època forta de l'any. A les 8:30 entrevistarem Alicia Reina, presidenta de l'Associació de Directors d'Hotel a les Balears. Tot això quan el Consell d'Eivissa fa balanç de la lluita contra el lloguer turístic.
Diuen que s'han eliminat 3.000 anuncis il·legals en plataformes i ara el 99% de les publicacions són legals. A més, asseguren que el 2026 s'han retirat de les plataformes 700 alumnes, 400 en les darreres setmanes.
I en els esports, la plantilla del Mallorca gaudeix avui d'un dia lliure. Gavi Fortes, bon dia.
Bon dia, aprofitant que el pròxim partit no serà fins dimarts, a Somos contra el València, el tècnic Martín de Michelis s'ha donat lliure als jugadors. Recordem que contra el València no jugaran els lesionats Raillo, Lubumbo i Mateo Joseph, però recuperarà Valiant després d'un partit de sanció. En bàsquet, avui, el Palmer visita el Guipúscoa i en pàdel, Gemma Triay disputarà les semifinals del Premier Pàdel de Giza a Egipte.
I quan són les 8 i 4 minuts, connectam amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha hagut un nou accident a la zona de Xorrigó, a Mallorca. Connectam amb Dani Fornés. Bon dia, quina és la situació?
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, fa una estona ja ha hagut un accident un poc passat a costa de Chorrigo, més o menys a 2,14 km de la carretera de Manacor, en sentit cap a Manacor. Ha hagut una topada, ja que està ara mateix, encara continua el carril dret ocupat. Així que d'aquest punt trobaran circulació lenta, amb la qual demanen molta precaució. També les retencions habituals a les entrades a Palma, des de l'autopista d'Inca, i la circulació lenta també habitual a la via de cintura en molts sentits. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani. Pel que fa al temps, avui esperam de nou molt de sol. Pedro Roger, bon dia.
Bon dia, avui jornada de molta tranquil·litat. Tindrem molt de sol. Ara bé, es podran formar boires d'advecció sobre el mar, a Mallorca i també a les Pitiuses. Si toquen terra, podran reduir força la visibilitat allà on afectin. D'altra banda, la temperatura augmentarà un poc. La màxima girarà aproximadament entre els 22 i els 25 graus. I tot això estarà acompanyat per un vent fluix i una mà en calma. I en vista el cap de setmana, continuarem amb aquesta placidesa.
Són ara les 8 i 6 minuts del matí. En Rafa Andrés, el control tècnic, i amb en Cel López, Caterina Bany i Toni Escanelles. Continua.
Informatiu matí. IB3 Ràdio.
La Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil ha entregat un nou informe a l'Audiència Nacional sobre els contractes formalitzats pel govern a empreses vinculades al cas Coldo. Al document hi consten nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, en aquell moment assessor de l'exministre de Transports, José Luis Ábalos. En aquestes converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector de gestió qui en va concretar els detalls. Per a l'actual presidenta del Congrés, això demostra que es va actuar bé i en criteris tècnics, mentre que el Partit Popular l'acusa d'haver estat la porta d'entrada de la presumpta trama corrupta a les Balears.
Els contactes entre Armengol i Coldo García comencen l'abril del 2020, quan García li escriu, es presenta i li demana que el telefoni. Luco desconeix si es va produir la telefonada, però el mateix dia Manuel Palomino, exdirector de gestió i pressupostos del Servei de Salut, escriu a García i li demana informació sobre un possible contracte per a la compra de mascaretes oferida per Soluciones de Gestión. Es tracta de l'adquisició per 3,7 milions d'euros que finalment no va servir per ús hospitalari perquè no oferia el nivell de protecció exigit. Armengol diu que l'informe demostra que les gestions no les va fer ella i que en tot cas varen ser tècnics els que varen valorar si l'oferta era idònia.
El informe confirma que ni yo ni ningún cargo político jamás dio una orden para contratar a una empresa o a otra. Confirma también que toda la compra de material sanitario se hizo siempre, exclusivamente, desde los criterios técnicos, desde los técnicos del Servicio de Salud, y todo siempre sobre la legalidad vigente con las compras de emergencia que amparaba tanto la normativa de Baleares como la normativa española.
Mentre que Armengol considera que les converses publicades demostren que el contacte amb García va ser mínim, el PP interpreta que ella va permetre l'entrada, la contractació a les Balears de l'empresa Soluciones de Gestión vinculada a la trama. Així ho ha defensat el portaveu parlamentari popular, Sebastià Sagreras.
Ho hem dit massa vegades els darrers dos anys, però ara ho hem confirmat tot. És una vergonya. Armengol torna a quedar en els peus dels cavalls. Coldo se referia en el govern de Armengol com mis amigos de las islas.
Després dels primers contactes, Armengol li va escriure a Coldo García: bon dia, Manuel m'ha dit que va anar bé. Per cert, tu saps si algú ven mascaretes infantils? Ell li va respondre: tu arreg, dona'm unes hores. I Armengol va tornar a derivar aquest contacte als col·laboradors.
L'informe també parla dels contactes que es varen produir per a la contractació de test PCR per a l'aeroport de Palma. Des de l'entorn de la presidenta del Congrés recorden que no es va arribar a formalitzar i que finalment els tests es varen fer amb mitjans propis del govern. D'aquesta manera defensen que varen rebutjar les ofertes que no eren necessàries o útils.
Les converses entre Armengol i García sobre els aeroports, però, són importants per als investigadors de l'UCO per altres motius que van més enllà de la contractació de material sanitari. L'expresidenta del govern va escriure a Coldo: necessit parlar amb el ministre, li he deixat un missatge a través de la secretària, em pots ajudar? Això, segons l'informe, evidencia que García tenia una posició de domini dins el Ministeri de José Luis Ábalos, que hauria utilitzat en favor de l'empresari Víctor de Aldama a canvi de contraprestacions econòmiques. Són conclusions, recordem, d'un informe policial i que, per tant, encara han de ser jutjades.
I són ara les 8 i 10 minuts. Anem a cercar una de les imatges del dia. Tornem en directe fins a una de les oficines d'atenció a la ciutadania de Palma, on ahir va haver llargues cues de persones que volen iniciar els tràmits de regulació extraordinària de migrants que s'estan repetint a primera hora d'avui matí. Necessiten un informe de vulnerabilitat per fer la sol·licitud dels papers i el lliuren als serveis socials del consistori. L'Ajuntament diu que Icord va atendre 300 persones i volem saber avui quina és la imatge d'aquesta jornada. Caterina Bany és a l'oficina de Joan Maragall de Palma. Caterina, bon dia.
Bon dia, aquí la fotografia a mesura que van sanar les hores i he arribat pràcticament aquí en fosca negra, és que són les cues més llargues a mesura que avancen les hores. Com deia, ara ja hi ha desenes de metres en aquest moment, arriben fins pràcticament l'edifici de Gesa. I també una agendada les escales justament d'accés en aquestes oficines soterrades. De fet, algun dels migrants han passat la nit, han dormit aquí, han vist mantes també vestits amb roba d'abric per passar tota aquesta nit, i tot per aconseguir un informe molt important per ells, que és l'informe, com dèieu, de vulnerabilitat, que només se pot fer d'una manera presencial. A l'espera, diuen, se'ls fa ben feixuga. Els escoltam.
¿Por qué no facilitan un poco mejor? Eso creo que también es muy importante, porque mañana nosotros, mañana podría este tener un hijo mallorquín, o la mañana él tiene una niño o niña mallorquina y juega con el otro mallorquín o con otro. Me gustaría que las próximas, que si estamos en España o países así, que nos facilitan un poco esto, porque esto está en África.
Nosotros estamos desde las 8 de la noche aquí, esperando a que pues, nos habiliten la posibilidad de tener el documento de vulnerabilidad.
Per tant, cues molt llargues, com deien, des de primera hora, encara en fosca negra. Penseu que aquest document és clau per a aquelles persones que no disposen encara de contracte de feina. Els escoltam.
Esto ayuda a la economía de España, pero lo que no ayuda es las personas que perjudican al país. Las personas que vienen solamente por las ayudas. Esto no debería ser así. Solamente se tendría que dar a las personas que realmente van a venir a trabajar.
Este documento de certificado de vulnerabilidad nos ha tomado de sorpresa, entonces por eso es que las filas, el día de ayer ha sido muy difícil conseguirlo, por eso estamos nuevamente acá haciendo la fila. Es un documento que nos van a dar y que nosotros tenemos que llenarlo y luego llevarlo al ayuntamiento.
Aquí, per tant, en espera, veiem moltes persones amb casuístiques molt diferents, porten sobretot una carpeta amb els documents que han de presentar avui, també amb motxilles carregades de tota aquesta documentació. Persones arribades realment de tots els indrets del món, des de Sud-amèrica, també d'Àfrica en general, de per tot. El procés de regularització extraordinari s'adreça precisament a persones migrants en situació administrativa irregular que hagin residit a Espanya durant almenys 5 mesos o bé que hagin entrat a l'Estat fins al dia 31 de desembre de 2026 d'enguany mateix. Les sol·licituds es poden presentar en línia des d'ahir mateix i paral·lelament, ja ho sabeu, també es pot demanar hora per completar el tràmit de manera presencial ja a partir de dilluns que ve.
Gràcies, Caterina. I al Balla de Palma, Jaime Martínez parla de col·lapse i assegura que la pressió sobre els treballadors municipals no és sostenible i perjudica la resta de la ciutadania. Per això ha demanat al president Pedro Sánchez i a la delegació del govern que es facin càrrec d'un procés que diu només durà més precarietat i tensió social a la ciutat.
Ha decidit què se fa, però també ha decidit com se fa. I, per tant, recau tota la pressió en els ajuntaments. Recau tota la pressió en els treballadors municipals. I recau tota la pressió també en els ciutadans de Palma perquè tenen col·lapsats uns serveis en els quals els ciutadans de Palma també han de poder accedir.
I la majoria d'ajuntaments de Menorca han expressat alguns dubtes sobre el procediment. Ramiro López.
L'Oficina d'Informació i Orientació per a Persones Migrants de Menorca ja ha dut a terme diverses reunions informatives sobre el procés de regularització de migrants, la més destacada al març, a la qual van assistir 350 persones a Mahó. Dia 24 tindran una reunió amb els serveis socials dels ajuntaments per guiar-los sobre els informes de vulnerabilitat que han d'emetre i que generen dubtes als consistoris. Dels 8 municipis de l'illa, actualment Maó i Ciutadella són els únics que han confirmat que emetran informes abans d'aquesta reunió. Escoltem a Marcos Puig, que és tècnic de l'OFIM.
S'ha demanat aquest certificat, no sabem molt bé per què, perquè això retrasarà tot i les treballadores socials ja saben que els arriba una marabunta de sol·licitud de certificats de vulnerabilitat que no saben com han de desgestionar.
Des del Consell de Menorca també s'han sumat a les queixes sindicals de l'oficina de correus de Maó. Aquesta serà l'única seu presencial per dur a terme la petició de regularització a partir d'aquest dilluns. Escoltem a Daniel García, director insular d'Atenció Social de Menorca.
L'oficina de correus, que és l'única via d'entrada per a aquestes sol·licituds, que va, ja augura que va haver un col·lapso debido a la situació de tensió que ja existe en este servicio público, pues imaginaros con la multiplicación de las solicitudes que se van a realizar a través de aquí.
La situació d'aquests mesos contrasta amb l'informe del 2025 de l'OFIM, que recull una baixada de les visites d'assessorament per a les persones migrants. Tres quartes parts d'aquestes consultes venien de persones en situació irregular.
I les urgències de l'Hospital de Sant Espàs es tornen a registrar xifres de saturació aquesta passada mitjanit, amb un centenar de pacients a urgències i d'aquests una setantena pendents d'ingrés, segons les dades del sindicat USE. Aquest sindicat alerta que la situació continua sent crítica i adverteix de la gran pressió assistencial que s'ha viscut a la nit al principal hospital de les Illes.
El sindicat denuncia que aquests nivells d'ocupació s'estan repetint amb massa freqüència i apunten que falta espai, també a problemes de gestió. Com a causes principals, USAE recorda que ja s'han produït més col·lapses enguany que durant tot l'any passat i no descarta noves mesures excepcionals si la situació no millora. És Alejandro Juan, d'aquest sindicat.
109 pacientes, de los cuales 69 siguen ingresados pendientes de una cama para subir y hasta que, claro, no empiecen a dar altas a media mañana, esos 69 pacientes, que ya no serán 69, aumentarán. No sabemos a qué hora van a poder empezar a subir hacia las plantas de hospitalización.
També reclama més personal sanitari, la revisió de la planificació hospitalària i assegura que mantenir aquestes xifres posa en risc tant la qualitat assistencial com la salut dels professionals. En tot cas, en total, a tots els hospitals, a la mitjanit hi havia més de 340 pacients a urgències i una norantena d'ells estaven pendents d'ingrés.
I el que també han augmentat són els rescats de muntanya a Mallorca. El darrer ahir, un home d'una seixantena d'anys va morir a Valldemossa en caure d'un penya-segat de 30 metres d'altura.
Els bombers adverteixen que és necessari que els avisos callants de manera periòdica arribin no només a la població local, sinó també als turistes. Ho explica Xisco Bonnin, cascat de bombers de Mallorca, en una entrevista a l'Informatiu Vespre.
Campanyes de prevenció, informació, tant en els residents de Mallorca com a la gent que molt ve a visitar, que són sobretot els que menys coneixement tenen d'aquestes rutes. Això seria la passa prèvia i jo crec que és realment la més important.
I continuem parlant precisament de turisme. Aena confirma una moderació del creixement de trànsit aeri a Espanya a causa de la incertesa geopolítica marcada per la guerra a l'Orient Mitjà. Un canvi de cicle que comença a notar-se en el sector, segons el president de l'ENS aeroportuari, Maurici Lucena.
En la Junta d'Accionistes, en la qual ha estat reelegit precisament Lucena, ha mantingut per ara la previsió de 326 milions de passatgers per enguany a l'Estat, tot i que no descarta revisar la xifra a la baixa, diu, dependent de com evolucioni el conflicte armat.
Nos parece evidente que el tráfico en España, el tráfico aéreo, no va a poder creciendo a los ritmos de los últimos años. Es de esperar que el tráfico aéreo modere el crecimiento en los próximos años.
A banda del trànsit de passatgers, Lucena també ha descartat la viabilitat de la cogestió aeroportuària demanada per les comunitats autònomes de les illes. El president d'Aena ha reiterat que el model actual està protegit per la llei i que els aeroports d'interès general, com per exemple el de Son Sant Joan, són competència exclusiva de l'Estat.
I malgrat aquesta situació, EasyJet manté 4,5 milions de seients als aeroports de les illes per aquesta temporada, 3 milions només a Mallorca. És la destinació estrella de la companyia britànica per aquesta d'estiu, malgrat el context d'incertesa econòmica.
Segons explica el director general d'EasyJet per al sud d'Europa, Javier Gándara, la companyia no descarta fer ajustaments en funció de l'evolució de la demanda durant els pròxims mesos. Pronostica, però, que tot i que a escala global se'n ressent la mobilitat, les illes poden ser l'alternativa per molt de turistes que enguany estan retardant aquesta decisió de bon anar a passar les vacances. Les Balears poden ser l'elecció per evitar països de l'Orient Mitjà, però també d'altres propers, com Turquia, Egipte o Xifra.
Si los consumidores europeos, ¿no?, británicos o otros países perciben que este verano quizás no sea el momento de ir allí, pues es probable que decidan entonces pues venir aquí. Pero lo que sí estamos viendo también es que, más que ese parón, lo que la gente está haciendo es esperando un poco más. Y normalmente la gente reserva las vacaciones con mucho tiempo, ahora están esperando un poco más para ver cómo evoluciona pues todo, porque esto al final es un tema casi de orden mundial, ¿no?
Només a Mallorca, EasyJet té 35 rutes, principalment a Regne Unit, Alemanya i Suïssa.
I també ha presentat la seva programació d'estiu una altra de les grans aerolínies de baix cost, Ryanair, que inclou tres noves rutes des de Palma i un increment de la capacitat i freqüències tant des d'Eivissa com des de Menorca. La companyia irlandesa assegura que aposta per les Balears, tot i el preu de les taxes aeroportuàries que una vegada més ha criticat.
I pel que fa a les novetats d'aquesta temporada, Ryanair connectarà Palma directament amb la ciutat alemanya de Friedrichshafen, també la polonesa Dansk i en l'illa de Malta. A més, afegirà més freqüències en les línies amb Nàpols, Varsovia i Zagreb. En total, arribarà a 715 freqüències setmanals, que és un 2% més que l'estiu passat.
I la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible ha aprovat el Pla Anual 2026-2027, que disposarà de 140 milions d'euros. Com a novetat, aquest pla incorpora un sistema de control més estricte amb penalitzacions per a les entitats que no compleixin els terminis. Segons el conseller de Turisme, Jaume Bausà, la intenció és garantir que les inversions arribin a la ciutadania en un màxim de 36 mesos.
Els objectius prioritaris, lluita contra l'oferta il·legal, destinarem fons de CTS exclusivament a la lluita contra l'oferta il·legal. Continuarem en el cicle de Saigo, és un eix prioritari. Invertirem en garantir subministrament urbà i millora de l'eficiència energètica en infraestructures d'abastament i sanejament d'aigua.
I un grup de ramaders afectats pel tancament de Gama ha presentat una opció de compra per adquirir part de la propietat de la formatgeria Grimald. L'oferta és de 800.000 euros per arribar així al 51% de les accions de l'empresa làctia. Aquesta negociació està liderada per la patronal Assaja, segons ha confirmat Miquel Benrell, de la vaqueria de Son Carbó, que és un dels pagesos implicats en la proposta econòmica.
Formatges Grimald ha confirmat que ha rebut aquesta oferta, tot i que l'operació encara no està tancada. Benrell, que és la cara visible d'aquesta proposta econòmica, ha assegurat que el seu objectiu és mantenir viu el sector lleter de Mallorca.
Per lo que sé, ja fa estona que s'estava mirant, però que ara s'ha accelerat per lo de la Gama. I ha estat bàsicament això. I que tothom tothom té cabuda, que és per sector lleter, per dir, s'ha fet per tothom.
Si finalment prospera l'operació, es podria formalitzar d'aquí a manco d'un mes.
Ja ha començat la campanya d'exportació de la patata poblera primerenca amb una caiguda de la producció del 40%. El vent que ha fet aquest hivern és la causa, mentre que la guerra a l'Iran ha incrementat els costos del transport.
A l'empresa Mateu Esports de Sa Pobla, l'any passat exportaren fins a 10 milions de quilos de patata primerenca als mercats com, per exemple, el britànic, el txec o els països escandinaus. Enguany es donaran per satisfets d'ens si aconsegueixen exportar-ne 6 milions. És Joan Mateu, el seu portaveu.
Són tan grossos, no obstant per l'exportació, això inclús és positiu, però no deixa de que la collita ha perdut moltíssim de quilos. Jo calculo que nosaltres hem perdut un 40% de la producció esperada.
La campanya d'exportació de la patata poblera s'allargarà fins a finals de mes de juny. Després vendrà la de patata per al mercat nacional, que també patirà una caiguda, diuen, en la producció.
I el Consell de Ministres té previst aprovar el nou Pla Estatal d'Habitatge. Dimarts que ve ho ha anunciat la ministra de la Matèria, Isabel Rodríguez, que ha explicat que aquest pla d'accions i d'ajudes, que arriba fins l'any 2030, triplica la inversió fins als 7.000 milions d'euros. Es tracta d'una aprovació de la qual depenen les ajudes al lloguer de les Balears, ja que la convocatòria no es pot fer fins que aquest pla vagi la llum, perquè, entre d'altres punts, preveu que les Balears s'ampliï el topall de lloguers per demanar-les.
Ara mateix, les ajudes només es poden demanar, només les poden demanar aquells que tinguin un lloguer de fins a 900 euros, una quantitat que, evidentment, deixa fora la majoria d'inquilins de les illes. Per això, el govern va pactar a pujar aquest màxim, però fins que no s'aprovi el pla, la convocatòria d'ajudes queda bloquejada. De moment, es desconeix si efectivament aquest pla inclourà aquesta petició promesa a les Illes Balears, però el manco sí que ja hi ha data, després de mesos de retard, segons ha anunciat la ministra Isabel Rodríguez.
El plan estatal de vivienda, y hay aquí personas del sector que les interesa, el plan estatal de vivienda nuevo, que voy a llevar al Consejo de Ministros el próximo martes 21, incorpora, además ha sido en el proceso de participación, la financiación de las obras de urbanización que hasta ahora no estaban incorporadas.
I encara un apunt més abans dels esports. Salvament Marítim ha rescatat una quinzena de persones aquesta matinada quan ha arribat en una barca a la costa de Sant Jordi, a Eivissa.
A l'operatiu ha intervengut també efectius de la Guàrdia Civil. L'embarcació ha tocat terra passades les 4 de la matinada a la costa de Ses Salines, al sud d'Eivissa. 15 persones, totes elles d'origen magrebí, han estat interceptades en aquesta embarcació, segons informa la delegació del govern.
Informatiu matí. Esports.
I passen uns segons de les 8 i 25, moment ara per la informació esportiva. Martín de Michelis ha donat avui dia de descans a la plantilla mallorquinista. Gavi Fortesa, bon dia.
Bon dia, el Real Mallorca tornarà demà als entrenaments per continuar preparant el partit de dimarts contra el València a Son Moix. Una setmana en què el conjunt vermell disputarà dues jornades de Lliga. A més del duel contra el conjunt valencià, dissabte visitaran l'estadi de l'Alavés. Per al pròxim partit, Martín de Michelis recuperarà Martin Valiant, però no podrà comptar amb els lesionats Antonio Raillo, Mateo Joseph ni amb Zito Lubumbo, que pateix una lesió muscular. Per tant, el tècnic argentí haurà de cercar un nou company per a Morici a la línia d'atac, i tot apunta que l'escollit podria ser Jan Virgili.
Un mes i mig una mica dur per mi, al final pues, venia a jugar tot, no? I, però bueno, el futbol és així, té pujades i baixades. Hi ha moments i moments, i també jo crec que sóc molt jove i passar per la banqueta també em farà millor jugador i ser més madur, segur.
Pel que fa a la classificació, el Mallorca és 15, amb 34 punts, només a 2 del descens i un per davall del València, el pròxim rival. Virgili diu que l'equip es troba amb molta confiança.
Feia un any i mig que no guanyàvem dos partits seguits i portaria a 0. Al final jo crec que ens ha donat moltíssima confiança ara per afrontar contra el València. Sí, seria un cop sobre la taula i jo crec que si estem tots junts, com ja he dit, i l'afició ens segueix recolzant com fins ara, segur que els traurem.
Recordem que el partit de dimarts a Son Moix contra el València començarà a les 7 del capvespre. I a la primera federació, l'AU d'Eivissa rep aquest diumenge el coé de la classificació, el Sevilla Atlètic, que, per cert, pot descendir aquest cap de setmana. Així i tot, el davanter Javi Eslava diu que l'equip no es pot confiar.
Els filials sempre són molt, molt irregulars, mai saps com sortiran. A vegades fan un partit increïble i a la jornada següent no estan endollats, no sé. Crec que nosaltres hem de mirar per nosaltres mateixos. Evidentment, el Sevilla té molts bons jugadors, és un filial d'un equip molt gran aquí a Espanya, i ens posarà les coses difícils.
A falta de 6 jornades per finalitzar la Lliga regular, la UD és 11a a la classificació amb 43 punts, a 7 del play-off i 4 sobre el descens. Pel que fa als representants espanyols a les competicions europees, a l'Europa League, Celta i Betis estan eliminats. El Celta va perdre a casa contra el Friburg per 1-3 i el Betis va caure també a casa contra el Braga per 2-4. I a la Conference League, el Rayo Vallecano es va classificar per a semifinals gràcies a un gol d'Issi quan ja perdia per 3-0 i el rival havia igualat l'eliminatòria. Deixem el futbol, parlem de bàsquet. A la primera FEB, el Palmer visitarà avui a les 8 del vespre la pista del Guipúscoa, 6a a la classificació. A falta de 5 partits, per a finalitzar la temporada, el conjunt mallorquí continua a la part baixa de la taula amb només 7 victòries per una per damunt del descens. A més, l'equip arriba a aquest enfrontament poc després de saber que el base canadenc Phil Scrap no podrà jugar el que resta de temporada per lesió. Escoltam el tècnic del Palmer, Juani Díez, parlant del rival.
Partido
que nos va a exigir al máximo, donde no podemos cometer los mismos errores que cometimos en la primera vuelta, ¿no? Tengo 9 jugadores ahora mismo disponibles y los 9 tienen mucho hambre, tienen muchas ganas.
I a la Lliga Challenge, l'Azul Marino disputarà demà contra el Real Canoe el penúltim partit de la Lliga regular i el darrer al Palau d'Esports de Somos. Les mallorquines tenen l'obligació de no afluixar per aconseguir l'ascens directe i el títol de la competició. Aquest enfrontament el podreu seguir per al web de DIV3. I en boxa, aquest dissabte es disputarà la tercera edició del Ciutat de Palma al poliesportiu Germans Escales de Palma en dos campionats, el d'Europa de Supermosca femení i el campionat d'Espanya de Superploma masculí. Això sí, amb representació mallorquina en dues competicions. Joan Martínez lluitarà contra el madrileny Àlex de la Rosa pel cinturó de campió d'Espanya, Superploma, i d'altra banda, Farah El Bussari tractarà d'aconseguir el cinturó contra Minerva Gutiérrez. Sentim Farah.
Sí, la verdad que a mí me gustan los retos grandes, me gustan las rivales complicadas, yo la respeto mucho como deportista, es muy muy buena boxeadora, sé que vendrá a intentar ganar, pero os puedo asegurar y os garantizo que el cinturón se va a quedar aquí en casa.
En boxa, tancam avui la informació esportiva.
Escoltau l'informatiu matí. IV3 Ràdio.
I són ara les 8:30. Repassen quines seran les claus d'aquest divendres. Nou informa que la Unitat Central Operativa de la Guàrdia Civil LUCO ha entregat a l'Audiència Nacional sobre els contractes fets pel govern a empreses del cas Coldo.
Al document hi apareixen nous missatges de text entre Francina Armengol, quan era presidenta de l'executiu, i Coldo García, que en aquell moment era assessor de l'exministre de Transport, Ábalos. En les converses, Armengol va derivar l'assumpte de la compra de mascaretes al Servei de Salut i va ser l'exdirector de gestió qui en va tancar els detalls.
I avui es tornen a repetir les llargues coes a les oficines de l'atenció de la ciutadania de l'Ajuntament de Palma de migrants que han de tramitar els papers dins la regularització extraordinària. En directe des d'una d'elles, al carrer de Joan Maragall, hi ha Caterina Avany. Caterina, bon dia. Quina és la imatge?
Bon dia. Ara mateix les cues, hem de dir que avancen molt a poc, pràcticament no es mouen des de primera hora del dematí. Fixeu-vos, aquí de fet hi ha hagut persones, moltíssimes, que han dormit just davant les oficines, que són soterrades amb accés per escales, per aconseguir justament això tan important, l'informe de vulnerabilitat clau per aquells que no disposen d'un contracte de feina. Han passat la nit tapats amb mantes, també els han vist amb roba d'abrics, i d'altres fan cua des de ben entrada a la matinada. Ara mateix aquestes llargues esperes arriben fins pràcticament l'edifici de Gesa.
Gràcies, Caterina. I a les 8:45 ampliarem la informació de proximitat a les edicions insulars. El GOP, Arrels Marines i ANACA denuncien les mancances en l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'interconnexió elèctrica entre Mallorca i Menorca. Guillermo Ortego, bon dia.
Bon dia. Per aquest motiu han demanat que revisi abans de continuar amb la tramitació. Les tres entitats han presentat al·legacions conjuntes durant el període d'exposició pública amb l'objectiu de garantir que es minimitzin els impactes sobre el medi marí, el territori i la població.
I a Menorca, les barques tornaran a Sanitja aquest estiu. Excel Camarasa, bon dia.
Bon dia. Demarcació de Costes ha autoritzat finalment l'amarrament de les barques tradicionals per aquesta temporada. Una autorització temporal, això sí, condicionada que es continuï tramitant una autorització definitiva que passa pel traspàs de la gestió del Ministeri al Govern, amb la qual hi venen d'acord totes les parts. Aquesta és una de les principals acords als quals ha arribat aquest dijous en una reunió a tres bandes entre Ministeri, Consell de Menorca i Ajuntament d'Esmercadal.
I el Consell d'Eivissa fa balanç de la lluita contra el lloguer turístic. Carmen Cires, bon dia.
Bon dia. Diuen que s'han eliminat 3.000 anuncis il·legals en plataformes i ara el 99% de les publicacions són legals. A més, asseguren que el 2026 s'han retirat de les plataformes 700 anuncis, 400 en les darreres setmanes.
I connectam ara amb la Direcció General de Trànsit perquè hi ha problemes en la circulació per mort d'un accident que s'ha produït avui matí a la zona de Xorrigo, a Mallorca. Dani Fornés, bon dia. Tenim problemes amb aquesta connexió telefònica amb Dani Fornés de la Direcció General de Trànsit per parlar de la situació d'aquest accident que s'ha produït a primera hora del matí a la zona de les costes de Xorrigo. Tornem a intentar aquesta connexió. Dani Fornés, de la DGT, bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues sí, encara continuem en la carretera de Manacor. Hem sentit creixent, hem sentit que Manacor encara continua el carril dret ocupat per aquest accident que s'ha produït a primera hora. La retenció no és molt important, però demanem que circulin amb precaució si van per aquesta via. També volem demanar precaució per la circulació lenta que trobaran, sobretot a la via de cintura en sentit endats. Ara mateix, pràcticament des de Can Blau fins a l'altura de la Taulera, hi trobaran circulació molt lenta en sentit endrats. També retencions a l'entrada de Palma des de l'autopista d'Inca. És tot, molt bon dia.
Gràcies, Dani, de Turisme. En parlem ara a l'entrevista. Just a l'inici de la temporada volem conversar amb els directors d'hotel per veure com encaren aquesta època forta de l'any per a ells. Saludam Alicia Reina, que és la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotel a les Balears. Bon dia.
Bon dia, com va?
Quines previsions teniu per aquests pròxims mesos per que fa a les ocupacions a les reserves?
Pues, abans del conflicte bèl·lic, els números, els objectius eren fer pues, un càlcul de la temporada anterior. En aquest cas, després de conèixer pues, que tenim aquest conflicte i que no només afecta positivament en el tema de que pues, evidentment som un destí segur i això pues, és un element que traeix pues, a un visitant que abans anava a destins que estaven per Emiratos Àrabes i tal. Ara pues, mos trobam que això és una cosa positiva, però per altre costat pues, mos trobam que tenim un augment de costos de transport. Evidentment, les aerolínies ara pues, se trobaran amb el problema de bueno, que tenen que encarir els bitllets i, clar, els clients pues, no sé si estaran disposats a pagar més pel mateix trajecte que se'ls han cancel·lat, no? Llavors mos trobam que realment les expectatives, hi ha molta incertesa i tenim que estar preparats per qualsevol escenari. Uh-huh. I, bueno, no podem agafar lectures simplistes i tenim que ser prudents, analítics i conscients del context global que tenim davant nostre. I, bueno, veníem d'anys molt bons i d'una temporada molt bona i la intenció i l'objectiu era repetir-la o inclús millorar-la, però aquestes qüestions ens estan creant un altre escenari en el que tenim que estar preparats.
De fet, parlava d'aquesta incertesa, no?, per mort de la guerra, del conflicte a l'Orient Mitjà, Aina. Ho dèiem avui durant l'informatiu matí, ha confirmat una moderació del creixement del trànsit aeri a Espanya a causa de la incertesa geopolítica marcada per la guerra. De quina manera penseu que això vos podria influir?
Pues, evidentment ara estan rebent cancel·lacions de tarifes flexibles, de reserves de clients que havien fet la seva reserva amb la modalitat de flexible. Això vol dir que podíem cancel·lar-les abans de 7 o 14 dies, depèn de la política de cancel·lació, sense cap cost. I bueno, el que ens estan dient els clients pues, és que pues, les aerolínies els han cancel·lat alguns vols i aquests vols han sortit una altra volta a la venda, però encarits. Supos que les aerolínies han volgut pues, fer les pujades per els costos que els hi suposa pues, els increments de tot el tema del gasoil i del petroli, etc, i que, bueno, que no poden assumir ells, no? Uh-huh. I, clar, el client ha anat una altra volta a intentar fer-se reserva del seu bitllet i ha vist que un increment que no està disposat a assumir perquè, bueno, l'elasticitat dels preus pues no està dins de la seva... Bueno, en aquell moment pues, no vol assumir un increment tan elevat en el costo del bitllet. En la qual cosa, el que fa és, si la reserva de l'hotel era flexible, pues cancel·lar. Nosaltres concretament tenim un 50% de reserves no reembolsables, el que ens dona més estabilitat, perquè aquestes reserves ja no se cancel·len, i bueno, per ara, a veure, és un panorama una mica d'incertesa i veurem a veure com se desenvolupa tot el tema del conflicte bèl·lic i el tema de l'estretxo d'Hormuz i tot el tema.
Senyora Reina, per part de pel que fa a les cancel·lacions de les reserves, tenen una xifra, una dada de quantes n'hi ha hagut a les illes?
No, encara no tenim això perquè hi ha, bueno, en general el que se mos està traslladant per part dels socis de l'Associació Espanyola de Directors d'Hotel és que sí que hi ha una tendència de, bueno, molt recurrent de cancel·lacions de reserves de flexibles, però que no està encara no s'ha fet un increment molt gros d'això. Doncs és una tendència recurrent que està succeint i encara és difícil valorar exactament fins on arribarà això i tenir números exactes, perquè això és algo viu, com el turisme, és algo que ens estem adaptant. Cada dia hi ha, doncs, bueno, hi ha una realitat a la que ens hem d'adaptar i el client, doncs, bueno, ens va informant del que va succeint i de si pot venir a les silles o no pot venir i si al final, doncs, bueno, tindrem una bona temporada, que jo espero que sí, perquè l'únic que veig aquí és que realment el que tindrem és que tenim un altre escenari en què ens hem d'adaptar i tenim que bueno, tenim una cosa molt bona i és que es destí Balears, Eivissa, Formentera som un destí segur, un destí estable, un destí que té tracció i atreix en els públics que normalment anem, i tenim un índice bastant important de fidelització i aquest client, pues, sol de ser fiel a tornar en aquest destí. Mm-hmm. I esperem que sigui així. I, bueno, de totes maneres, tenim una feina molt, molt dura per fer i és aconseguir arribar als objectius inicials que ja veurem a vora.
Una,
si possible.
Li volia fer una darrera pregunta parlant d'aquesta temporada. Enguany hi ha hagut de nou problemes per omplir les plantilles amb els treballadors?
Pues, a veure, enguany, per exemple, nosaltres, si és una cosa que no s'ha aïllada, però general, nosaltres hem tingut el llamamento en els treballadors antics i un 30%, alrededor d'un 30% de la plantilla no ha pogut tornar. Unes voltes per el tema de la vivienda, una altra perquè ha trobat alguna cosa més atractiu fora de silla, o altra perquè s'han anat a un altre projecte que, pues, a lo millor li donava, pues, complia les seues expectatives, etc. No? Això, pues, ha generat, pues, que hem tingut que fer uns esforços molt, molt importants en completar les plantilles. Sí que és veritat que enguany trobam tots que hi ha més, bueno, que hi ha més treballadors buscant feina, estan rebent bastant més currículums que no s'han passat. Això vol dir que, pues, que no tindrem, almenys per cobrir els puestos, per exemple, de categoria base, no, els bàsics o de categoria intermitja, que no són tan qualificats, aquests puestos ens està resultant més fàcil cobrir. Però, per altre costat, els puestos que són ja més professionalitzats, que necessiten un requisit més, bueno, que són de categories superiors i que tenen una responsabilitat superior, aquesta sí que, pues, és més complicat de cobrir. Nosaltres particularment tenim ja la plantilla pràcticament tota coberta, i bueno, sí que hem fet sacrificis perquè nosaltres obrim, per exemple, el dia 20 d'abril i tenim ja plantilla ja treballant i preparant la temporada des de principis d'aquest mes. Pues sacrifiques una mica rentabilitat per donar estabilitat a la plantilla, perquè si no saps que si no els agafes ja, pues, no podràs completar la plantilla i s'aniran a una altra empresa per fer feina, no? Entonces, pues, és una mica aquest equilibri d'intentar donar una estabilitat ja i començar una miqueta abans per poder completar les plantilles. Mm-hmm. Que això no és una garantia de res, perquè potser a meitat de temporada o en juny o en juliol te diuen que se'n van a un altre projecte perquè, pues, perquè o els hi paguen més, que és aquest perfil una mica de mercenari, que també és... I, bueno, és el nostre dia a dia de sector, en què ens adaptem cada dia a el que ve.
Clar, un dia a dia que ens explica n'Alícia Reina, la presidenta de l'Associació de Directors d'Hotel a les Balears, just en aquest inici de la temporada turística. Gràcies per haver estat aquests minuts amb nosaltres.
Moltes gràcies a vostès.
Amb l'entrevista arribem a les 8:43. Repassem altres qüestions destacades de l'actualitat estatal i internacional. Primeres hores de l'alto el foc molt fràgil entre Israel i el Líban, una treva que trontolla pels atacs i bombardejos per part de l'exèrcit israelià al sud del Líban. L'exèrcit d'Israel demana a la població que no retorni a les localitats atacades. L'alto el foc, Donald Trump n'ha anunciat les condicions, és de 10 dies.
Una treva que obre la via a les converses de pau per la guerra a l'Iran. De fet, el president dels Estats Units ha avançat que podria viatjar al Pakistan, intermediari, recordem-ho, en el conflicte, si s'aconsegueix un acord de pau amb l'Iran i el tractat s'assigna a aquest país.
I wouldn't go to Pakistan, yeah? Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I'll be...
Diu, si l'acord s'assigna a Islamabad, tal vegada hi vagi, el mariscal de camp ha estat excel·lent, i el primer ministre també ha estat realment excel·lent al Pakistan, així que tal vegada hi vagi. Ells volen que hi vagi, deia el president dels Estats Units, que també ha dit que s'espera que la milícia xiïta es comporti correctament.
I Partit Popular i Vox anuncien un acord a Extremadura per la investidura de Maria Guardiola.
El de Bascal tindran una vicepresidenta, dues conselleries i el senador es designa el que es designa en l'àmbit autonòmic.
Vox assume una vicepresidència, Vox assume la conselleria de família, de la tengo que leer, discúlpame, porque de regulació i de serveis socials, i també assume agricultura, ganaderia i medi natural.
Recorden que Guardiola ja fa fer front a una investidura fallida a principis de març i d'aquí a 15 dies aspirava al termini per assolir a un acord. 8:45.
Tres Ràdio, Informatiu Matí, Edició Mallorca, Guillermo Ortega.
Són les 8:45 minuts. Bon dia. El GOP, Arres Marines i ANACA denuncien les mancances en l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'interconnexió elèctrica entre Mallorca i Menorca i han demanat que revisi abans de continuar en la tramitació. Tot d'una en parlam d'aquesta i altres qüestions. Abans, però, volem saber com et circula aquesta hora per les carreteres de l'illa. Per això connectam amb la Direcció General de Trànsit, Dani Fornés. Bon dia.
Què tal? Molt bon dia. Pues continuem amb bastanta retenció. La via de cintura, sobretot en sentit Andratx, des de Can Blau fins a pràcticament a Teuleri, trobant circulació lenta en sentit Andratx. També petites retencions a l'arribada de Palma des de l'autopista d'Inca. A la carretera de Manacor, també precaució a l'altura de les costes de Xòtigo, ja que ha hagut una topada a primera hora de matí i encara continua teatres que dintre. És tot. Molt bon dia.
Gràcies, Dani. En Facundo Tenaglia, el control tècnic. Fem una aturada per la publicitat i continuem.
L'actualitat de Mallorca a l'Informatiu Matí. Serveis informatius d'IB3 Ràdio.
Si el teu nadó comença el cicle 03 al curs 2026-2027, és el moment de triar centre. Enguany, com a gran novetat, també poden sol·licitar plaça els infants en naixement previst per al 2026. Pots triar fins a 10 centres i fer tot el procés de manera telemàtica, del 13 al 21 d'abril. Informa-te'n a www.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Escoltau la informació més pròxima a IB3 Ràdio.
Començàvem parlant de la vaga de l'empresa pública Soia 2010, que queda desconvocada i que estava programada per la festivitat del Firo. Aquest servei públic, responsable principalment de la recollida de fems i de la neteja viària de la via pública, ha firmat també el primer conveni col·lectiu amb una pujada salarial acumulada del 25% fins al 2028. Aina Morales, bon dia.
Bon dia. L'acord pactat entre l'Ajuntament de Soia i el sindicat UGT incorpora nous conceptes retributius que beneficien també el personal del servei d'hora i les treballadores d'escoleta. D'altra banda, reconeix drets com és la jornada laboral de 7 hores diàries, 2 dies de descans a la setmana, 22 dies laborals de vacances i 7 dies d'assumptes propis, entre d'altres.
I ho dèiem en portada al GOP, Arles Marines i ANACA denuncien les mancances en l'estudi d'impacte ambiental del projecte d'interconnexió elèctrica entre Mallorca i Menorca i han demanat que revisi abans de continuar en la tramitació. Les tres entitats han presentat al·legacions conjuntes durant el període d'exposició pública amb l'objectiu de garantir que es minimitzin els impactes sobre el medi marí, el territori i la població.
Segons exposen, el projecte podria afectar els fons marins de les badies de Pollença i Alcúdia, a més del Canal de Menorca, zones que formen part de la xarxa Natura 2000. Alerten que l'obra podria impactar en hàbitats d'interès prioritari, com els rodòlits, la posidònia o el coralígen, així com en espècies sensibles, com per exemple la nacra i els catxalots. Toni Viver és el portaveu de NACA, l'associació pel nou acord pel cable d'Alcúdia.
Fa 13 quilòmetres i mig de recorregut per dins de terra, o sigui, arranca d'esparradura, passa per dins d'una zona habitada, a un metro de les cases, i després agafa tot que és una zona protegida, en Natura 2000, passa per una zona arqueològica, Polèntia.
Anaca planteja que l'entrada a Mallorca del cable es faci per la central tèrmica d'Esmorterà, Alcúdia, en lloc del recorregut previst actualment. El GOP, en canvi, es posiciona en contra del projecte d'interconnexió elèctrica perquè considera que disposar de més capacitat energètica pot augmentar la pressió urbanística i territorial a les illes. Tonina Siquier, membre de l'entitat ecologista.
No fes projecte perquè el que demanam és precisament reduir i no augmentar la potència elèctrica a Mallorca, perquè bàsicament en dos fets s'entén de manera molt senzilla. L'índex de pressió humana en agost del 2020 era més baix que en el 2025, en hivern, a moments de quan hi ha menys turistes.
El GOP, Arrels Marines i ANAC havien de reunir-se ahir capvespre amb l'Ajuntament, però la reunió es va anul·lar sense nova data de moment a causa de la mort del regidor Joan Gaspar Ballori.
Més qüestions. Ha començat la campanya d'exportació de la patata poblera primerenca amb una caiguda a la producció del 40%. El vent que feia d'aquest hivern és la causa, mentre que la guerra a l'Iran ha incrementat els costos del transport.
A l'empresa Mateu Exports de Sa Pobla l'any passat exportaren fins a 10 milions de quilos de patata primerenca a mercats com el britànic, el txec o el dels països escandinaus. Enguany es donaran per satisfets si aconsegueixen exportar-ne 6 milions. És Joan Mateu.
No són tan grossos, no obstant, per l'exportació això inclús és positiu, però no deixa de que la collita ha perdut moltíssim de quilos. Jo calculo que nosaltres hem perdut un 40% de la producció esperada.
La caiguda de la producció enguany ve acompanyada dels efectes de la guerra de l'Iran en els costos de combustible. Mentre que l'any passat es negociava un preu de transport per a tota la campanya, enguany es revisa setmana a setmana.
Conflicte d'Iran el que fa està en aquest moments augmentant enormes costos operatius, principalment en el transport, i això ens posa pues, molt intranquils. Transport n'hi ha, però també és veritat que hi ha menor mercancia i no tenim esperat que tenir dificultats en el transport, però sí que en el seu cost això s'està disparant.
La campanya d'exportació de la patata poblera s'allargarà fins a final del mes de juny. Després vendrà ja la campanya la patata per al mercat nacional, que també patirà una caiguda de la producció.
Més qüestions. L'Ajuntament de Palma i el govern han firmat un conveni que permetrà, fent un únic procediment d'autoliquidació, els quatre atributs autonòmics i locals en el cas d'una transmissió immobiliària. Es tracta de la declaració única de transmissions d'immobles, en què es podran gestionar, per exemple, la plusvalua municipal i l'impost sobre transmissions patrimonials. Alval Jaime Martínez ha remarcat que aquest acord agilitza els tràmits de l'administració i beneficia els ciutadans.
També es podrà fer l'actualització de titularitats en els padrons municipals i tramitar l'impost d'actes jurídics documentats, així com altres gestions associades, com la modificació del domicili fiscal o el canvi de titularitat de subministraments. El Valle de Palma, Jaime Martínez, ha destacat que aquest conveni ajuda a simplificar els tràmits a la ciutadania i a reduir la càrrega de feina de les treballadores municipals. Són el Valle i el conseller d'Hisenda, Antoni Costa.
És com si fos també pues, una finestreta única, a on reduïm la burocràcia i estalviem els temps de tots i cada un dels ciutadans i també els finals dels treballadors públics. Anant cap una administració més àgil, més eficient i més propera en el ciutadà.
La signatura avui d'aquest conveni el que permetrà és posar a disposició de ciutadans de Palma d'una plataforma que permetrà fer un tràmit amb un sol procediment.
I per la mare del nou vial cívic que comunicarà Peguera i Escandemà, en el qual el Consell Insular ha invertit 1,5 milions d'euros, estarà enllestit d'aquí 6 mesos aproximadament i allargarà en un quilòmetre el vial que ja hi entra Andratx i Escandemà.
El president del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha assistit a l'inici de les obres. Es tracta de la continuació d'un altre camí per a vianants que actualment comunica Escandemà amb Andratx i el port d'Andratx. Ara s'allargarà un quilòmetre més aquesta via, que anirà de la rotonda del carrer de la Sabina a Peguera fins a la rotonda del camí de Son Fortuny, és Camp de Mar. L'obra té un cost d'1,5 milions d'euros.
Avui venim a presentar les obres del passeig peatonal, del vial cívic que unirà Pallera en Camp de Mar, amb una distància pràcticament d'un quilòmetre i amb una inversió d'1,5 milions d'euros. Unes obres que en 4-5 mesos poden estar acabades i complirem, insistes, una vegada més en la nostra paraula donada. I farem que els dos nuclis, el municipi de Calvià i també el municipi d'Andratx, estiguin més a prop que mai amb una via segura, amb una via alternativa, respectuosa en el medi ambient i, sobretot, apostant per una mobilitat molt sostenible.
Una vegada acabades les obres, el recorregut serà apte tant per vianants com per a bicicletes, que es podran desplaçar amb seguretat entre les dues poblacions. L'objectiu principal d'aquest vial és promoure i impulsar una mobilitat més sostenible i donar alternatives al transport motoritzat. Dins del projecte també s'ha inclòs l'asfaltatge de la carretera, ja que els tècnics consideren que el material s'ha erosionat i necessita una renovació.
I conèixer el terreny, conèixer l'entorn, fa que minvi el risc a la muntanya. Amb aquesta finalitat, però també per difondre el patrimoni natural, el Consell Insular ha engegat el programa La Tramuntana es viu i es camina. És una iniciativa que inclou una vintena de rutes guiades per aquest paratges.
Són itineraris de curt recorregut i accessibles per a tots els públics. A través d'aquestes excursions, els participants podran descobrir elements característics del paisatge, com ara camins tradicionals, construccions de pedra en sec, possessions que evidencien la relació històrica entre l'ésser humà i l'entorn natural. El calendari de ruta s'allargarà fins a final de novembre amb propostes a diferents municipis de la serra.
Per cert, la més immediata serà la programada per aquest diumenge, es tracta, per diumenge, dia 27 d'abril, volem dir, es tracta d'una volta a la Vall d'Esporres. D'aquesta manera arribarem a les 8:55, continuarà la informació aquí a IBT Ràdio.
Escoltau l'informatiu matí. IB3 Ràdio.
I en aquesta hora, com cada dia, la dediquem a la cultura. Avui anem al cinema. Com cada divendres sonen els pianos per anunciar-nos que la cartellera de Cinema s'ha renovat, cinema familiar de terror, un retorn, un poc de tot. Sandra Martínez, bon dia.
Bon dia. Comencem, si et sembla, per la que serà de ben segur la que reunirà més gent al cinema, la família Benetton 2.
Vamos a comer, que esto frío no vale nada.
Yo de la parte africana.
Soy la hermana Teresa.
¿Me pillas sin suelto?
No, hijo, no vengo a pedir.
Una pel·lícula amb Leo Harlem i el Langui com a protagonistes i també amb la col·laboració de Llum Barrera, Pepe Villuela i Un munt d'infants. Comèdia familiar amb el segell d'Antena 3 i que assegura ser el doble de divertida, caòtica i emotiva que el primer lliurament, que fou la pel·lícula més taquillera del 2024.
¿Puedo tomarme 2 porciones de pizza?
No.
Claro.
No, pero si nunca te acabas la segunda.
També parla de famílies, la mòmia de Lee Cronin és el director de Possessió Infernal, El Despertar, i en aquesta història la desaparició de la nina de la casa i el seu inquietant retorn anys després ens obre les portes a una història de terror que protagonitza Laia Costa.
Despertad, primer día de clase.
¿Por qué nos ha tocado a nosotros el único niño que quiere ir al cole?
I parlant de terror, el Chico de los Pantalones Rosas recupera la memòria d'un tràgic cas d'assetjament escolar que va trasbalsar Itàlia i que ha estat un autèntic fenomen de taquilla al país. Més d'un milió de persones han anat al cinema per veure aquesta denúncia del que passa quan ser diferent esdevé una condemna.
¿Qué hay, Indianapolis? Hoy es 8 de febrero.
Mar. I Prime Crime, A True Story, és l'esperat retorn al cinema de Gus Van Sant. Recrea la història real d'una víctima de l'estafa d'un banc que va decidir fer justícia pel seu compte en una venjança que va ser seguida per milions de nord-americans en directe. I posen cos i ànima Bill Skarsgård, Colman Domingo i Al Pacino.
Es hermoso amar.
I els Javis i Netflix presenten remake, no sabem si necessari, de Mi querida señorita, el clàssic de Jaime de Armiñán amb José Luis López Vázquez i que ara suposa el debut de l'actriu intersex Elizabeth Martínez. Ja ho sabeu, Maria, en tot això i moltes coses més, cercau i segur que la cartellera hi trobeu, si les estrenes no us han fet el pes, alguna cosa que us interessi.
Bueno, ja veurem, els divendres i acaba també la setmana laboral. Són 7 dies marcats per les eleccions a Hongria, per la posada en marxa d'una nova universitat privada i el Congrés, Baralles i Immigració. Són els sons de la setmana.
Európa igent mondtak Európára, igent mondtak a szabad Magyarországra.
Kedves barátaim, a választási eredmény...
Desde luego nos dan un poco de aliento y de esperanza esa derrota de Orbán.
Creemos que sea que esta gente que se ha alegrado sea nada bueno para los ciudadanos de este país.
Una salutació a en Gabriel Lecent, que el seu viatge a Hongria va ser de profit.
Aquest govern el que té molt clar que els nostres recursos i els nostres esforços estan en la nostra universitat pública.
Una universitat que estigui en el servei de l'educació i no sigui un negoci financer.
Cuando quiera, señor Cobo. Gracias.
Un señor, un momento, señoría.
Tú no puedes consentir. No, tú no lo puedes consentir.
Nuestro PIB se reduciría un 22%. Más de 90.000 bares desaparecerían.
Ahora, gracias a Dios y gracias a Pedro Sánchez. Y...
Estoy muy contenta.
Que no tothom que ve es delinqüent. Però tampoc no tothom que ve és un sender.
El disc que ha sortit la setmana passada i la gent l'està escoltant molt i diu que li agrada molt, no em pot fer més feliç.
Potser vens de dies de merda, potser la veïna et detesta, potser a la feina t'insulten, potser la vida et sembla absurda, pinta't de vermell la cara, posa't la camisa que tant t'agrada i vine, que això comença.
I són ara les 9 del matí. Repassam les qüestions més destacades. L'Hospital de Sant Espases activa un pla davant la situació de pic de demanda de les darreres hores i ha anunciat que reprogramarà les cirurgies no urgents. En un comunicat, la gerència explica que s'alliberaran així llits per ingressos que requereixin d'atenció prioritària.
Entre d'altres coses, reforçaran el servei d'urgències i es manté el personal del pla d'hivern a les àrees més afectades per l'increment de demanda. També es manté obert l'Hospital Verge de la Salut i es revisarà l'activitat reprogramada de la pròxima setmana. Això després d'una nit que Alejandro Juan, del sindicat USAE, de tècnics d'infermeria, ha definit en un comunicat de terrorífica i penosa.
109 pacientes, de los cuales 69 siguen ingresados pendientes de una cama para subir y hasta que, claro, no han